asamblea de Majara. Asamblea de Majara.
Wow, wow, wow.
Asamblea de Majara. Asamblea de Majara. Asamblea de Majara. Asamblea de Majara. Sí, Asamblea de Majara.
Hey, hey, ho, hey, ho.
Contrabandits, contrabandides, diumenge 13 de juny 2021, en plena apocalipsi ja estival, l'estiu es torna a adelantar. Això és Contraband FM.
Assemblea de Majara.
I això és Assemblea de Torrades.
Torrades, sí.
Dominical, que tota sua queria com a yerno. Avui de nou disminuïts en dos terces parts.
Sí, estamos bajo mínimos. Tiempos de pandèmia, no?
Vull dir que... Tenim aquí.
Eduardo Manos Tijeras. Sí. Ui, ja ens truquen.
Hòstia,
això va molt ràpid, eh?
Ja.
Però bueno.
I un servidor, Ernesto Chemajara. Comentar-vos que avui possiblement no ens estigueu escoltant en directe qui ho estigui, qui ho intenti. El nostre streaming des de www.contrabanda.org ha estat fallant els darrers dies i per tant el més probable és que ens estigueu escoltant des del nostre podcast majares.contrabanda.org o des de les ràdios lliures que ens radifonen, que les podríem recordar.
Sí, 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 les podem recordar totes. La Mistalera, que enyorem aquells temps de trobades de ràdios lliures, allà a la Xara d'Ènia, tocant ahir el lloc que està més a prop d'Eivissa, no? Hi ha els ferris i aquestes coses, des d'Ènia.
Mm-hmm. A la vista.
Sí, home, és que aquest estiu hem de fer un plan, no? Anar a veure les illes o alguna cosa així. I també la ràdio activa de la Vall del Vall de la Cullà i Ràdio Malva dels barris mariners de Ciutat de València.
Pues sí, saludem a tothom i
sí,
saludem també
a Ràdio Toieta, a 1984, a Ràdio Bronca, a tothom.
I saludem a la gent de la Mosca TV, que en principi intenten seguir-nos redifonent no l'Assemblea Majara, sinó tota la senyal contrabandista des de la seva app de la Mosca TV. I després el nostre gran absent Majara, que no tenim avui el trident al complet, perquè Doctor Axioma es torna absent segur que per raons
laboral,
de pes.
Sí, sí.
Molt bé, doncs escolta, ja ens estaven trucant, no?
Sí, ja ens estaven trucant, perquè avui en el programa no tenim cap convidada aquí en directe, presencialment, o sigui, de carn i ossos, però sí que tenim unes quantes connexions diferents, no?
Sí.
Tenim un tema... Avui ens centrem una mica en pedagogia, perquè estem acabant el curs lectiu, no? S'acaben les classes, comencen les recuperacions, el setembre, l'estiuet, i nosaltres no volem deixar de parlar d'això, sobretot dels models alternatius i d'opcions de formar-se i autoformar-se. No? Aquí tenim avui, Ernest.
Bueno, pues avui entrevista, començarem el programa entrevistant a dos projectes educatius de, un en un cas de ben a prop, des de la Pinya, projecte que ja hem entrevistat més d'un cop, que ens presentaran el seu llibre.
Pinyeros, que estaven de festa, em sembla que estan de ressaca avui.
Ja pot ser, si és que han anat, sí. I després un altre projecte, el Set Estrelles, des de Girona.
Que ens estaven trucant.
Que és qui devien estar trobant, perquè engegarem amb ells, que estan ara en campanya, doncs, però també per defensar una mica la seva existència, raó de ser davant un possible cessament d'activitat per part de la Generalitat. I després també entrevistarem a Ben Lisman, un company que és l'autor d'un llibre sobre pedagogia llibertària, i bueno, doncs, amb tots plegats i plegades doncs, intentarem també una mica debatre sobre aquest tipus de projectes,
si
sobre
no
l'educació en general.
Jo.
Sí, també,
tu,
també.
Que tenim moltes coses a dir, jo que aquest any m'he estrenat com a profe. No te'n riguis
no,
mi,
no.
Joder. I bueno, pues, puc explicar tots els tipus de càstigs que se'ls implementen als adolescents en els nostres instituts públics en una setmana que ha estat marcada per la tràgica mort de suïcidi d'un alumne i que ha posat allà en solfa, no? Tot el fet aquest d'assetjament escolar altre cop, no? I com a vegades la societat no sabem veure-ho, no? Tota
pues,
l'activitat aquesta. Però bueno, tot això i més a...
L'Assemblea Majares, ja ho sabeu, fins a les 8:30, aquí Contrabanda FM, en viu i en directe, qui hagi aconseguit d'alguna manera connectar-los, quan són les 7:05, i engegarem amb musiqueta, ens anem també avui ara a la Terreta, una cançó que porta per títol ¿Qué la voy a hacer si yo me ahogué en el Mediterráneo? Alguna gent ens estem ofegant aquests dies intentant anar a paivagar la calor a les a tastades platges del voltant de Barcelona, però hi ha una tragèdia al Mediterrani pues, molt més greu, que porta molt més anys passant i que pues, sembla que ningú posa fre a ella. Vinga, una abraçada també als seus autors i autores anònimes, que les hem tingut aquí i que s'han currat un temazo.
Vinga. Què li vull ser si m'hi hagués en el Mediterrani?
I us direm les maneres de contactar amb l'estat.
Si desde la niñez tu vida es una morralla y escondido tras las balas sabes lo que es el horror, su textura y su sabor. Si las fronteras son vallas y amontonando los muertos guardas miserias y penas, yo, que mi piel es del color amargo del cautiverio, esclavizando 100 pueblos de Bruselas a Madrid para que sea una full por culpa del carcelero. A fuerza de sepulturas, tu tumba es profunda y oscura, haciéndose pasar por rojos, me arrancaron los ojos pa' meterme en el mercado. Políticos embusteros que gustan de la coca y el vino y tienen alma de trileros. ¿Y qué le voy a hacer si yo me ahogué en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo me ahogué en el Mediterráneo?
Ja sabeu que ens podeu contactar pel telèfon en directe al 93 013 95 33.
Sin olvidar mi aldea, víctima del hambre, solo pensando en comer. Siendo niño o mujer, sabiendo la que te espera, que será llorar y muerte y tragar lo que se tercie. Y luego, como es normal, se hundirá la barca. Los traficantes huirán llevándose un dineral, dejándome sin chalecos, enterrándome en el agua, entre la playa y el cielo. Y desde tierra se esconde, sin que la vergüenza ronde. Quieren tener buena vista, quieren tener buena vista.
També ens podeu contactar per xarxes socials i seguir en Twitter, a l'Àgora dels nostres temps, Assemblea Mahara en singular i espanyol.
Mi cuerpo será destino, le dará verde a las mafias y amarillo a las revistas. Siempre, siempre en el mar, porque yo me ahogué en el Mediterráneo. Siempre, siempre en el mar, porque yo me ahogué en el Mediterráneo.
També tenim un correu electrònic, com el que han utilitzat aquests companys que ens han enviat la cançó.
assembleamajares@gmail.com.
I el nostre anyejo apartat de correu 748080808080 Barcelona, 748080808080 Barcelona, que podeu posar l'atenció de l'Assemblea Majares si ens voleu fer arribar qualsevol tipus de material. I de fet, just aquest mes ens han fet arribar com antanyo una maqueta que en algun moment d'avui us posarem.
Set Estrelles és un espai d'acompanyament a la infància i a les seves famílies. És un espai també de suport a la criança. Nosaltres som una cooperativa i les famílies formen part del projecte.
Per nosaltres la flexibilitat horària que donen els Set Estrelles és fonamental.
És un espai on cuidem la infantesa, on cuidem les famílies i també ens cuidem totes les persones que hi treballem.
El nombre d'infants que hi ha en el projecte permet que hi hagi una educació molt personalitzada, un tracte molt personalitzat de cada infant pel fet de que són molt poquets.
Vam planificar la seva adaptació amb l'acompanyant fins que ell i jo, com a mare, ens vam sentir segurs de fer una jornada sencera.
Nosaltres valorem molt el fet de que els infants de Set Estrelles passin molta estona a l'exterior, a l'aire lliure.
És regales llavors per crear un futur amb més benestar, amb més qualitat, amb més respecte i amb més llibertat.
Organitzem Set Estrelles!
Bé, doncs estàvem veient el vídeo de la campanya dels Set Estrelles i bé, ara passarem a trucar en directe i jo m'he de concentrar en les coses tècniques. Hola, bones.
Hola, bones.
Em sents?
Sí.
Molt bé, ara jo t'aconseguir fer un tocar els botoners perquè sempre que comencem el programa doncs ens trobem sorpreses. Per sentir-te millor aquí, la Renan sembla que t'està sentint, no?
Sí.
Sentim fluixet, però...
Bona tarda. Sí. Primer de tot, si et vols presentar tu mateixa, també dir-nos d'ens on ens truques.
Sí, soc la Núria Puigdevall, soc de sòcia i acompanyant de Set Estrelles, un projecte d'educació lliure a Girona.
Molt bé, doncs com anunciàvem ja des de les xarxes ja fa dies, avui volíem dedicar el tema a algú que no és per primer cop que entomem aquí en el programa, que era parlar de la supervivència i la lluita i resistència dels seus projectes educatius i també amb aquesta excusa xerrar una miqueta de pedagogia en general amb diferents connexions invitades que tindríem avui. I en aquest context dels darrers mesos, pues, creiem important fer-ho precisament amb un projecte que ha sortit una miqueta en el candelabro per tot un intent d'assessament d'activitat que volíem que ens expliqueu perquè ha donat peu a una campanya, no?, per el que a nosaltres ens ha arribat. Llavors, ara donar-vos una mica veu a que ens expliqueu, posem primer una mica l'antecedent sobre la història d'aquest projecte de Set Estrelles i veure en quin punt esteu ara, no?
Vale. Sí, mira, bueno, nosaltres som una cooperativa sense ànim de lucre, però, bueno, de suport i acompanyament a la criança per famílies amb infants de 1 o 6 anys. Llavors, vam iniciar el projecte el 2016 i de seguida ja vam parlar amb l'Ajuntament de Girona per fer les coses ben fetes i que trobéssim la manera de poder començar la nostra activitat. No? Ens van donar la llicència d'atenció diurna d'infants i tot perfecte fins a l'octubre del 2019 que vam rebre una inspecció d'ensenyament. I aquí comença tot aquest procés. Al cap d'un mes de rebre la inspecció, el desembre, ens vam rebre una notificació dient que érem, per ells, consideraven que érem una llar d'infants i que, bueno, ho havíem de tancar o adequar-nos a la llar d'infants. Nosaltres al desembre mateix vam fer unes al·legacions a l'ajuda d'advocats i vam explicar perquè nosaltres consideràvem que no érem ni volíem ser llar d'infants, no? I no van dir res més fins a aquest febrer ens van contestar dient que desestimaven les nostres al·legacions i que havíem de tancar o fer un recurs. Val? Llavors van decidir fer el recurs ens van respondre ara fa un mes dient que ells creien que aquest recurs, el que dèiem sobre que no érem un altre cop, no érem llar d'infants, ells no ho creien, per tant es mantenien amb la seva posició, però sí que acceptaven que l'expedient estava caducat perquè feia més d'un any que ens havien de respondre.
I llavors amb l'expedient caducat han de tornar a fer el tràmit, o què vols dir?
Sí, això vol dir que s'ha de tornar a iniciar el procediment des de zero. Ha de vindre una altra inspecció i tornar a determinar si ells creuen o no que ho som, no? Una llarga instant.
Per tant, esteu en un moment d'incertesa total, no? En aquestes altures de...
És com... curs. Sí, és incertesa. És a l'expectativa, aviam què passa, i bueno, així és, no? Com defensant que tenim dret a existir com a opció alternativa a l'escolarització, perquè fins als 6 anys no és obligatòria, mm-hmm. I així com hi ha opcions, no? Quan estem en contacte amb mares de dia, amb centres d'esport familiar, amb altres, bueno, amb projectes d'escola...
Escoletes, sí.
D'escola bosc i de projectes d'educació lliure, bueno, que tots aquestes opcions haurien de ser... són tan vàlides com una altra, no? Fins als 6 anys no hi ha res obligatori, no?
Mm-hmm. Per tant, llavors vosaltres amb la vostra situació que us estan reprimint, no? D'alguna manera voleu fer campanya i difondre el model, no? I procurar, sí, que d'alguna manera es regulin totes aquestes actes i activitats, no?
Sí.
Que s'estan duent a terme d'un acompanyament diferent, no? En sobretot, sí, la fase aquesta primera de la infància, no?
Sí, és un acompanyament que, bueno, que és diferent, no? Perquè posa els protagonistes són els infants amb els seus aprenentatges, però l'adult només acompanya, no hi ha intervencions directives, no?
Llavors vosaltres, o sigui, com us definiu, sense voler també recórrer etiquetes, però ja que dius que no us considereu llar d'infants, ara s'ha anomenat una sèrie, no?, de projectes que enfoquen, doncs, d'una manera més respectuosa aquest acompanyament, però en el cas concret de 7 estrelles, com de cara a les famílies o fins i tot a la sanitat, com us definiu?
Bueno, som un espai de suport i acompanyament a la criança, no? Llavors, bueno, és que la diferència principal també és que les famílies formen part de la cooperativa. Nosaltres som 4 sòcies i les famílies són sòcies col·laboradores. Llavors, la gestió no seríem un model purament privat, sinó que la gestió és comunitària.
És autogestió, no?
Sí.
I això, evidentment, no està
comunitària, sí.
I no està contemplant, no? M'imagino que és part del que denuncieu.
Sí.
Per el que sentíem... Digues, perdona.
No, que no està contemplat, això que deia, sí.
Per el que hem escoltat, hi ha hagut denúncies no només a les 7 estrelles, sinó a altres projectes similars als darrers temps. No sé si això ha donat peu o que també us organitzeu, que en part hi ha alguns d'aquests projectes ja ho estàveu, però sí, d'entrar enxarxats, però si també esteu treballant una resposta o ja esteu en ella, no? Una resposta conjunta.
Sí, hi ha altres projectes que han sigut denunciats. També és veritat que no cap està en el procés tan avançat que estem nosaltres, però sí que hi han hagut ara i durant tots aquests anys, no? Hi van haver denúncies i són... principalment ens arriba que són les llars d'infants privades que veuen com la nostra opció una competència deslleial. Uh-huh. Nosaltres creiem que no és així, perquè és una opció diferent, no?
Uh-huh.
Llavors, el que sí que estem fent ara arran de la nostra situació i les altres que han anat sorgint a Catalunya així en aquests últims 3 mesos, doncs s'han unit a diferents col·lectius, no projectes aïllats, sinó entitats, diguéssim, amb la cooperativa Mares de Dies, projectes d'educació lliure, centres de suport familiar,
uh-huh,
diferents entitats com per intentar donar una resposta conjunta a aquesta situació. I estem treballant, ens estem reunint cada setmana, però encara no hem trobat. Bueno, estem acabant de definir, no? El que sí que ens hem com comptat quantes persones o... Som unes 230 entitats que inclouen unes 2.800 famílies, que això té dins unes 620, més de 600 llocs de treball, més altres entitats i persones afectades que no estan dins les entitats representades. Vull dir que aquest número és més alt, segur.
Bueno, suposo que això demostra que el que us està passant a vosaltres ja no afecta només, no?, a l'equip de treballadores que pugui haver, sinó per suposat quatre... a les famílies i si vas pensant i més, pues, l'impacte encara va sent més gran, no?
Sí, nosaltres som quatre treballadores i 20 famílies i no som nosaltres només, no? I sentim que aquesta lluita va molt més enllà i que per això també ens dona més força al final, no? Això.
Home, aquesta clar és que tot el tema de les coletes ara ja porta una inèrcia molt gran, no? I això ja porta temps i d'alguna manera s'ha de trobar la situació que no estiguis desemparats, no? Exacte. I d'alguna manera si s'ha de complir una sèrie de normatives o el que sigui, que quedin clares quines són i com fer, però està clar que una cosa que és autogestiada amb unes ràtios petites i tot, doncs clar, ja no és el mateix, no?
No pot tenir la mateixa normativa que una cosa
una llar d'infants que són tan grups i que són tan grossos i no?
És
i fan
diferent.
El menjador i tot, no?
Sí, és això.
D'alguna manera és el que des de diferents vessants, també en el món de la comunicació lliure o comunitària, tot gestionar es reclama, no?, d'aquesta visió, tercera visió, a que s'entengui que no només es pot proveir o treballar certs drets des de la provisió privada o la pública, no?, sinó que hi ha una tercera manera de fer-ho, o quatre, o les que siguin, que parteix des de que la gent s'ajunti, de l'autogestió...
Exacte, sí.
Doncs amb aquesta línia, no sé si amb tot el que expliques i si hi ha gent que ens escolta, que t'escolta i pensa que li agradaria tant poder-se informar, no?, de com va el vostre cas, com va tota aquesta organització, aquesta xarxa...
Sí. Com esteu, us pot ajudar.
I com pot donar-vos recolzament, què els hi diries?
Mira, la campanya que hem fet o que estem fent, no?, a través de Facebook i Instagram, que són les nostres dues vies, és una recollida de firmes que està penjat, no?, a tothom que vulgui pot signar, i llavors allà hi ha el manifest, hi ha tota la informació que ha anat sortint aquests darrers mesos. Llavors ens ha ajudat un fotògraf a fer un vídeo també que el feu, bueno, que us
el que hem posat,
no?
Sí.
Sí, que ens el va fer un Joan Diví, i llavors també hi ha una il·lustració que va fer Matías Calçà, que és un il·lustrador, que estem fent samarretes també per vendre i amb la il·lustració seva, no? I això també per recollir fons per les possibles... Bueno, pels advocats
i tot.
Els advocats, sí.
Perquè està clar que és una cosa que si vosaltres creeu un precedent, després s'hi pot afegir molta més gent, eh? Sempre quan hi ha resolucions judicials o coses d'aquestes, no?, o processos administratius, no?
Sí.
I què tal us esteu trobant amb el suport? O sigui, realment, vosaltres d'alguna manera us heu juntat amb les xarxes que hi ha de projectes educatius, no?
Sí.
Des de diferents vessants, no?, des d'això de mares de dia, no?, que són mares que tenen 3 o 4 nens a casa o el que sigui, no?
Sí.
Les escoletes així d'educació viva i això, que són altres projectes que ja van, n'hi ha que arriben a les etapes obligatòries, no? I ara hi ha experiències que estan arribant a secundària i tot plegat també, no?, pel que entenem.
Sí.
I clar, d'alguna manera hi ha com una sectorial de tot això que esteu intentant construir. O no? O sigui, simplement esteu movent ara això perquè es mogui, perquè suposo que costa molt construir una tota
bueno,
una sectorial.
Estem construint alguna que no sé quina...
sí, perdona, jo dic paraules per dir, eh? Vull dir, ens posem, sí, per posar-me seriós una mica, però...
Sí, tant, serà una plataforma, una federació, no sé què serà, però el cas és que ens estem trobant per donar un missatge unitari, no?, en aquesta línia i poder parlar amb que siguin polítics, amb persones que puguin... també inserir des d'aquest nivell, no?
I per exemple, a mi és un tema que a vegades parlem amb companyes i això, tot el tema la crítica que es fa des de les llars d'infants oficials, no?, que realment ha hagut de passar com a vegades, no?, perquè moltes ja venen d'inèrcies de fa tant temps, no?, perquè dubto que siguin clar les normatives i aquestes coses, i com s'ha de que els quedar clar que és un altre projecte diferents, no?, i que són, no?, vull dir que no són incompatibles, com se'ls pot traslladar, no?, tot això? Perquè vosaltres enteneu que allà a Girona se us ha queixat algú d'altres llars d'infants,
sí,
no?
Sí, ens van ens han dit, no sabem qui, quin enllaç, però sí, sabem que és una denúncia.
Uh-huh.
No sé com se'ls hi podria fer arribar. Vull dir, el que sí que puc dir és que les famílies que venen a Set Estrelles no venen de Girona, per exemple, no venen de pobles veïns, són gent que busca, la majoria venen de fora i busquen això, no? Llavors, si nosaltres tanquem, buscarien un altre espai així o farien, o crearien elles directament, no? Llavors, és una...
necessitat social que hi ha ara,
sí,
no?
Sí, és una demanda social que és així, no?
Uh-huh.
Sí, que no és una competència perquè qui busca això ho va buscar allà on sigui.
Uh-huh.
Llavors, no són les famílies del barri que venen. Algunes sí, però no la majoria.
Uh-huh.
Mm. I... no és que sí, això...
arran d'això que deies, també vosaltres no sé, heu pensat, bueno, també perquè s'ha donat, no?, aquesta situació de que precisament hagi estat vosaltres que heu patit aquest possible cessament, sí. Bueno, la injustícia, no?, que d'alguna manera també us ha tocat viure i que d'alguna manera també suposo que us posa una mica en el candelero, que també pot donar certa notorietat i facilitat que es conegui el projecte, però que alhora us desgasta o pot estar desviant del que hauríeu d'estar fent, no?, que és poder acompanyar aquestes famílies i criatures.
Sí, perquè és una incertesa, doncs, que no totes les famílies volen estar disposades a, no?, a embarcar-s'hi, no?, en aquest any que no sabem com anirà. Hi ha famílies que sí, que les que ja hi eren segueixen, i ha sigut molt bonic, no?, la unió que ha sorgit entre tot el projecte arran d'això, no? També aquesta és una cosa positiva, i totes les els suports que hem rebut de projectes i d'arreu de molts llocs de Catalunya, no?, donant-nos suport. Ja tenim, bueno, hi ha més de 1.600 firmes, no?, malgrat aquest mes i poc que vam iniciar la recollida. Vull dir que hi ha molt de suport, però alhora, doncs, aquesta inestabilitat sí que ens fa conèixer més, és veritat, però doncs, no sé, sí. Preferiríem que ens coneguéssim per altres
motius. Manera, sí. Molt bé, doncs des d'aquí us enviem tot el nostre suport. Això no sé si fareu algun acte més de la campanya, i si no, doncs, si quan tingueu alguna novetat i esperem que siguin positives, doncs sí, aquí estem per donar-vos alta veu.
Molt bé, doncs així ja us ho farem saber, i tant.
Molt bé, i ara per acabar t'hem de demanar que ens diguis alguna cançó que sigui la cançó que soni més a l'escoleta.
Alguna de l'Eric Satie?
De l'Eric Satie, ja, molt bé.
Sí, sí.
Alguna qualsevol, Clar de Luna, sí, alguna cosa així.
Sí, sí.
Molt bé.
Molt bé, doncs agrair-te molt trucar, també molts ànims amb aquesta lluita que esteu. Recordar que qui els vulgui informar, qui vulgui... A nivell d'informació, tu ho has dit, que esteu a una sèrie de xarxes socials, Instagram i Facebook. Crec que ja ens apareixen. Ah, no estàs aquí encara. I que, per exemple, també, qui vulgui saber més d'aquest model i de qüestions que proposeu i d'altres projectes, hi ha la Txell, hi ha Històrica Xarxa d'Educació Lliure, que la web és educaciolliure.org.
Sí.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A vosaltres, a tu, i això, molta força i llarga vida a Set Estrelles.
Merci, moltes gràcies.
Vinga.
Adéu.
Deixem amb una mica de música.
Ui,
Eric Satie, Contraband FM 91.4 i www.contrabanda.org, tot i que actualment no estem sortint per aquests canals.
Ta-tan. Thank you. Doncs amb la grandiosa música tranquil·la de l'Eric Satie, aquest piano que ens acompanya avui en les transmissions especials de la Setmana de Mahara, Contrabanda FM, doncs passarem pas a la següent connexió d'avui. Ernest Oche Mahara, què passa? Em poso en truto del rotllo radiofònic. Què passa?
Doncs anem passant de projecte a projecte. Ara
el
tenim
perquè...
un habitual d'aquestes zones del programa Mahara. A l'altra banda, que ens ve a parlar des de la pinya, a veure si...
A veure si té por de ressaca
si
o no
té. Si flueix tot bé.
Hola.
Bona tarda.
Hola.
Perfecte. T'escoltem.
Me sento una mica lluny.
Una miqueta llunyeta, a veure si ho arreglem, això.
Ara, millor. Ara.
Bueno, hi ha unes muntanyes que ens separen. Doncs presenta't tu mateix, que a la pinya sou molta gent. Quin pinyero ens truca?
Bueno, jo sóc el Tons, que sóc... He sigut acompanyant durant uns quants anys i segueixo vinculat al projecte. I bé, he estat coordinant això del llibre, juntament amb el Tito, que és un altre exacompanyant. I aquí seguim donant suport a la pinya amb tot el que puguem.
Sí, recordem que, bueno, tu de fet, tant tu com el Tito vau estar aquí ja fa uns anys en directe,
sí,
explicant-nos sobre el projecte de la pinya, que en aquella època ja tenia uns anys, ara encara en té més, ja ens diràs
exactament
des de quan. I a poc després, poc abans de la pandèmia, o potser ja no sé si en pandèmia i tot, vam fer una connexió telefònica perquè estava just en plena campanya per poder finançar el treure un llibre, no?, sobre la història i sobre reflexions del vostre projecte educatiu, i ens trucaves tu i un company, en aquell cas crec que era de fet un membre d'una família, un pare,
sí.
I és algun format que heu anat fent en presentacions aquest 2021 del llibre,
sí,
que el teniu recentment publicat i que segueix presentant-se, no?
Sí.
Llavors això, pues, si ens vols situar una miqueta, recordar per qui no conegui què és la pinya, pues, que com us defineu com a projecte, venim de parlar amb una companya del projecte 7 Estrelles de Girona, doncs igual que hi ha, pues, algun petit antecedent, no?, de
sí,
què és la pinya, si et sembla.
Sí, bueno, primer deixem donar tot el suport aquí als companys de 7 Estrelles, que també vam firmar i hem passat una mica fet difusió, perquè, bueno, ens anem trobant amb casos d'aquests, i la pinya, doncs, no ha arribat fins a aquest punt, però en alguns moments també ens hem trobat, no?, en situació de veure com l'administració s'acarnissa, no?, amb projectes com el nostre. Això per una banda. Després, amb el tema de la campanya aquesta que comentaves, en aquell moment ja estàvem preparant-ho del llibre, però la campanya va ser més per un tema de qüestions materials, de reconstrucció d'una part, bueno, d'arreglar part de l'espai. Però bé, a part d'aquests dos detalls, doncs, bueno, la Pinya és un col·lectiu d'autogestió pedagògica que fa més de 17 anys que funciona, i clar, hem vist que amb aquesta història, no, de que portem al darrere, comencem a ser un projecte una mica ja viejú, no?, en aquest sentit, i que ja tenim molt de callo. I una mica la idea del llibre, doncs, va sorgir perquè, per una banda, doncs, ens anaven arribant propostes, no?, des d'acadèmics o des d'estudiosos que volen, doncs, que busquen conèixer altres formes d'entendre l'educació, i venien, doncs, a veure si una tesi doctoral, no?, o publicar i divulgar l'experiència, etc. Llavors nosaltres vam dir, home, el que surti primer, com a mínim que ho puguem dir nosaltres, no?, que sigui en veu pròpia, i això és una cosa. I l'altra també, lligada amb això de la història, i és que al llarg de la història molts projectes educatius, igual que moltes altres experiències més així vinculades a l'àmbit autònom, d'autogestió, etc., no han tingut o el temps o la força o l'energia o l'ocasió per explicar-se i registrar una mica la seva història, no?, i explicar qui són, què han fet, quines reflexions han tret d'aquesta experiència, i això ajuda doncs, a un oblit que des de la pinya volíem que no passés, no?, sinó de fer memòria i d'anar explicant aquesta altra història de l'educació que ha avançat molts cops en els marges del sistema o que ha avançat doncs, així abatzegades i que un col·lectiu ha aconseguit tirar endavant un projecte uns anys però després ha caigut per problemes de finançament o del que sigui, doncs nosaltres volíem que la pinya no fos un cas d'aquest, sinó que al mateix temps que fèiem memòria i també reivindicàvem doncs, que tots aquests altres projectes que potser no han tingut l'ocasió de poder fer, de poder deixar testimoni d'aquesta manera, doncs al mateix temps també fer una mirada cap endins, no?, a explicar-nos, valorar la nostra feina i també doncs, fer autocrítica, perquè no de tot el que hem fet. I així doncs, va sortir la idea de fer el llibre.
Sí, d'alguna manera us era permetre-us parar, entre comilles, no?, perquè sí, els cursos no paren, però i fer una mica balanç, no?, perquè
sí,
ja són molts anys i
sí, a veure, tampoc és que haguem fet un estudi sistemàtic de les assemblees, dels acords, del projecte, allò, una anàlisi, diguem, acurat del que ha passat, sinó era més que res, d'alguna manera, vomitar, en el bon sentit, no?, des de l'experiència subjectiva, i explicar el que hem fet, com ho hem viscut, no?, i molt des del que sentim i el que ha passat i en el que estem, no? Llavors, el que sí que hem intentat és reflectir totes les veus, i això era per nosaltres molt important, que la forma que agafés el llibre reflectís realment el que és la pinya estructuralment, no?, un col·lectiu en el que el centre està la qüestió pedagògica, entre tots i totes reflexionem al voltant d'aquesta qüestió pedagògica, i encara que si veia uns acompanyants que durant el dia a dia són els encarregats de dur a terme aquest acompanyament respectuós, no?, que potencia la llibertat, la responsabilitat, la visió col·lectiva, és tot el col·lectiu el que pren les decisions pedagògiques de com tirar endavant doncs, aquest acompanyament a la canalla, no?, en el sentit d'una educació amb moltes direccions en què tant els adults aprenem a l'hora de parlar i de prendre decisions i ho posem en pràctica, no?, amb els nostres fills i filles. Llavors, el llibre té la veu tant dels pamares, dels adults, les famílies, com dels acompanyants i també dels pinyons i pinyones que en algunes ocasions ja tenen, doncs ja són majors d'edat, algunes ja estan a la universitat i també han fet la seva explicació sobre el que recorden dels seus anys a la pinya, no? I per tant, en aquest sentit, és un llibre coral en què han participat més de 60 persones i que està dividit doncs, en diferents capítols on totes les veus se senten.
Quan tu ara feies aquesta reflexió, no?, que també d'alguna manera els mahalas aquí presents, que són pares, també hem viscut d'alguna manera, però també entrevistant a gent de diferents projectes educatius que han passat per aquí, que hi ha vegades, no?, que aquests projectes van, potser almenys en ciutat, van naixent, no?, van passant, però després van desapareixent o mutant en alguns casos, però que vosaltres esteu allà resistint i alhora explicaves, no?, tot aquest protagonisme de molta gent, no només de dos o tres acompanyants en el fer el llibre, bueno, en tot, no?, des de presentar el llibre com en molts elements de que té a veure amb el dia a dia de la pinya. Creus que potser també té a veure una cosa amb l'altra? O si ho heu arribat a pensar això, com és que seguiu?
Vols dir la resistència amb la qüestió col·lectiva. Sí, a veure, jo penso que des de la col·lectivitat, el nostre plantejament de col·lectivitat, perdona, Ernest, us sento una mica malament, no sé si em sentiu bé vosaltres.
Sí.
Em sentiu bé?
Et sentim bé, però fa un cable fa una mica de sorollot, però sí que et sentim
Val.
Bé.
Val. Doncs no, a veure, nosaltres entenem que la col·lectivitat, la construcció d'una comunitat és una condició, diguem, indispensable per tirar endavant l'educació que volem, no? Llavors, no ens ho podríem plantejar d'una altra manera. Evidentment, en el moment en què hi ha col·lectivitat, però sobretot en el moment que establim xarxes amb altres col·lectius, jo crec que és el que ens dona el plus aquest de poder resistir. És a dir, la pinya sempre s'ha entès com una iniciativa més dins l'entramat d'iniciatives per la transformació social, per l'autonomia, la recerca d'un canvi de model social, I per tant sempre hem establert llaços amb altres col·lectius que no eren estrictament educatius o que no tenien com a missió l'educació, però que sí que en teníem, doncs, que eren col·lectius, per dir-ho així, companys en aquesta aposta per altres formes de viure, per altres formes d'entendre la societat, per altres valors, no? Llavors, quan hem tingut problemes, i sabeu que en els últims anys, doncs, entre incendis i, bueno, pandèmies, podeu imaginar, doncs n'hem tingut molts, però ja des del principi aquests vincles, aquestes xarxes amb altres col·lectius és el que ens ha donat, és el que ha permès també resistir, i quan ho hem necessitat realment hem sentit que hi havia gent al voltant que ens donava un cop de mà, no? Penso que això podria ser unes claus de la resistència i de tots aquests anys. Sí, sí.
I escolta, tant en l'elaboració del llibre com aquests dies, no?, presentant-lo, que dic que jo vaig estar a una presentació al meu barri de Vallcarca, no?, que en aquell cas no estava en tons, però sí que hi havia aquest mix, no?, de presentant a algun acompanyant actual, nenes, sí, que havien estat alumnes de la Pinya en aquell moment, sí, i famílies actuals, no?, i que per tant, sí, hi havia el pack complet, no?, de visions que podies escoltar. Pues que us heu donat, no sé si us ha sorprès algú, no?, que a vegades quan un va fent coses no es sí, dona compte del que fa, i potser aquest exercici sí que us ha permès sorprendre.
A veure, jo diria que d'entrada tant la gent, en clau interna, de la Pinya, tant els pinyeros que hi han sigut com els que hi són, s'ha creat com una sensació, ens ha pujat l'autoestima, no?, en el sentit de dir, ostres, tot això hem fet, mirem enrere, mirem el llibre, com va començar, com vam seguir, en quin punt estem ara, doncs a les presentacions s'ha creat molt aquesta sinergia, aquest moment emotiu, no?, de dir, ei, els que esteu ara som els que érem abans, no?, com una sensació de col·lectivitat ja una mica transtemporal, és a dir, ens identifiquem, tot i que potser no haguem compartit els mateixos anys, no?, a la Pinya. Llavors això ens ha donat com una sensació de el col·lectiu actual, de dir, ostres, tenim un passat a darrere i tota una força, no?, que a través del llibre sentim, perquè ens reconeixem amb els que vam fundar-ho, i els que vam fundar, o les altres generacions que no hi són ara, doncs al mateix temps una alegria de que el projecte segueixi, que evolucioni, que canvi, però que estigui allà, no?, com a Pinya. Després també veure els pinyons i pinyones, parlar, els que han escrit i que han vingut a presentacions i com han crescut, doncs t'impressiona i dius, bueno, alguna cosa hem fet bé, no?, en aquest sentit. I per altra banda, potser també constatar, doncs, que, bueno, que el moment en què sorgeix la Pinya, el 2003, 2004, 2005, i ara són moments diferents. En aquell moment hi havia projectes molt pocs, no?, i que costava molt, doncs, bueno, tant establir llaços com tirar-los endavant. Ara mateix ens trobem en un panorama molt, ja, molt més divers, algunes qüestions, alguns elements que abans podien ser molt alternatius, ara són quasi bé centrals ja, no?, en projectes d'educació pública, per exemple, i amb les ganes aquestes també de reactivar o de posar sobre la taula debats propis de la pedagogia, diguem, llibertària o més crítica, més transformadora, i, no?, i del per què ens costa fer... Per mi un dels objectius seria aconseguir una xarxa, no?, de projectes així alternatius, més amb una visió més política, més transformadora, aconseguir una xarxa, no?, de projectes diferents que no estiguin allò empaltats del sistema i que poguéssim crear més sinergies, no? I bueno, com tirant aquesta, a través del llibre també aquesta pregunta, de dir, ei, com ho fem, va? Com seguim potenciant això? Portem 17 anys però necessitem ser més, no? Doncs bueno, per aquí estan en la cosa. Però això en general, com molta alegria, molt d'orgull del que hem fet, de posar en valor, no?, el nostre projecte, que això crec que a vegades ens falta, perquè si llegiu el llibre veureu que no és un llibre gaire autocomplaent, és a dir, que hi ha molta crítica i molta reflexió, diguem, a posteriori, no?, que fa viure les coses també, de dir, bueno, allò ho hauríem d'haver fet així o podria haver sigut millor d'una altra manera, no sé.
I a nivell de reptes, ja no només diguem d'autocrítica, no?, sinó també veient en el món que estem, potser també en el context d'ara, no?, que no és un any qualsevol, no ha estat un curs qualsevol, segur, per vosaltres tampoc, i potser lligat amb coses que explicava fa un moment la Núria de 7 estrelles, no ho sé, ja si també ho heu vist, diferent gent vinculada.
A veure,
què us trobeu ara?
Sí, nosaltres estem en un moment, ja et dic, que vam enganxar el curs de l'incendi i després el curs aquest de la pandèmia, que realment han sigut difícils, no?, i que que bueno, hi ha un col·lectiu actual molt fort, que està molt unit, però també doncs, el volum de gent, diguem, de famílies ha baixat, no? Perquè bueno, tota la crisi que tant concreta nostra de l'incendi com de la pandèmia doncs, fa que tot trontolli i la inestabilitat pròpia d'un projecte alternatiu s'accentua o s'intensifica, no?, quan venen inestabilitats ja a nivell social, com hem vist ara, com és, no?, un cas únic, no?, això de la pandèmia. Però aquí seguim resistint. Nosaltres el nostre repte, sobretot, és incorporar més famílies per la franja de baix, diguem, perquè el col·lectiu actual doncs, són famílies que ja porten un temps i que han anat aguantant a la pinya i estan a la pinya i, no?, i seguint amb la línia de la pinya, doncs faltaria que entressin algunes famílies, diguem, amb nens i nenes més petits, i que hi ha places, no?, en aquest... aprofito per dir que hi ha places.
Això és un espot publicitari, escolta.
Bueno, ja sabeu que...
No, és broma.
No, en aquest sentit, també penso que, a veure, no, a nivell concret nostre, sempre és el mateix, una mica anar consolidant els passos que anem fent, no?, que les incorporacions de la gent doncs, siguin el més fluides possibles, que el debat pedagògic tingui un espai central i no les urgències o les qüestions de gestió, per exemple, que això és a vegades alguna cosa que ens falla, no?, de dir, poder tenir temps, perquè clar, qualsevol projecte educatiu el dia a dia marca molt, no?, i, uh-huh. i quan ja hi ha més coses de gestió allà ficades, alienes al propi projecte, encara més aquestes qüestions tècniques es mengen molts cops el debat pedagògic profund, no? Mm-hmm. Llavors, sempre tenir aquesta mirada posada en l'important de mantenir la qüestió pedagògica al centre i en primer ordre i no tant les tècniques i bé, i seguir doncs treballant perquè els pinyons i pinyones, que això al final és l'objectiu pel qual estem aquí, doncs es puguin desplegar, aprendre, no?, reconèixer, anar creixent amb aquests valors, no?, de pensament crític, de llibertat responsable, d'autonomia, i que puguem seguir tirant endavant generacions com les que hem anat veient ara, que amb el llibre, com us deia, doncs han anat a explicar la seva experiència, el seu record, i que ha sigut molt emotiu, la veritat, perquè, clar, a nivell més general, perdona, crec que és un any en què la qüestió educativa i la funció de l'escola realment s'ha visibilitzat com el que realment és, no? L'escola, el sistema necessita l'escola per guardar els nostres fills i que els altres, no, els adults puguin treballar. S'han aplicat normatives, la qüestió sanitària, des del meu punt de vista, en molts moments, diguem, molt sobrepassades, per una qüestió, jo crec, que d'assegurar aquesta possibilitat de que els adults treballin i segueixin amb el sistema productiu, en lloc de posar per davant tant els drets dels nens i nenes, les seves condicions, el seu creixement i la seva cura, no? Llavors, crec que és important de cara a cursos propers com recuperar tot això, tant en escoles públiques com en els projectes més alternatius, de tornar a posar al centre l'aprenentatge i el benestar dels nens i nenes, i que les qüestions, això de mesures sanitàries i tal, realment els tinguin en compte, perquè, bueno, si recordem fa un any, ja sabem que podia sortir amb el gos però no amb el teu fill, no? Llavors, és importantíssim de cara al curs que ve recuperar tots aquests espais i lluitar per un acompanyament respectuós, sigui l'escola i l'espai que sigui, vull dir...
Doncs, tornant al llibre, que el vau treure, també si ens vols explicar, que no ho has fet, no has dit el títol o subtítol que té, com l'heu tret, i ara després et preguntem també sobre una mica d'això.
Val. A veure, l'hem publicat amb Descontrol, es diu La Pinya, història i reflexions d'un col·lectiu d'autogestió educativa, i bàsicament està pensat, o conté dos blocs. Un primer bloc, que és la història de la pinya, dividit per etapes que nosaltres hem considerat doncs, que hi havia punts d'inflexió, que per alguna cosa que passava doncs, era un moment, no?, de canvi d'etapa dins el propi col·lectiu, i de cada etapa han parlat d'aquella etapa, diguem, tant pamares, serien els familiars de referència en el nostre cas, no?, els pamares, com a acompanyants de l'època, no, d'aquella etapa, i també pinyons i pinyones. Llavors hi ha textos i també d'alguns col·laboradors i voluntàries i, no, que han participat del projecte en aquella etapa. Llavors cada etapa té un títol general, per dir-ho així, que es situa, i també hem vinculat cada etapa a moments, o sigui, a la història una mica dels moviments socials de Barcelona. Per dir-ho així, hem fet, mentre a Barcelona, no sé, s'estaven ocupant les places dels indignats, què passava a la pinya una mica. Hem fet una petita introducció per contextualitzar, no, l'etapa de la pinya en el marc dels moviments, de la història dels moviments socials a Barcelona, bàsicament, no? També per una mica reflectir aquesta cosa de que una mica, jo diria, és el que fa singular el projecte de la pinya ara mateix, que és que des del nostre punt de vista, educació i política, política i educació, no en el sentit de partits i parlamentarisme, sinó en el sentit de mirada sobre les qüestions comunes, van de la mà. És a dir, qualsevol projecte polític té un projecte educatiu al darrere i viceversa, o al davant. És a dir, van vinculats un i altre. Per tant, no, la pinya mai s'ha desvinculat d'això, i tots els debats que hem anat tinguent a nivell social, de moviments socials, de lluita anticapitalista o antisistema, doncs es traslladaran a la pinya com a part de reflexió del nostre propi col·lectiu, no? I llavors hem vinculat cada etapa a moments, breument, però a coses importants que estaven passant en el marc, doncs, dels moviments autònoms, antagonistes, moviments socials de Barcelona. Llavors hi ha aquest primer bloc d'història, com us deia, i hi ha un segon bloc que és, l'hem titulat Temes estructurals, i que hi ha temes, doncs, des d'autogestió pròpia del col·lectiu adult, com qüestions econòmiques, com qüestions concretament, o sigui, més concretament pedagògiques, com pot ser qüestió de gènere i acompanyament emocional, o pot ser la pròpia gestió dels acompanyants i com acompanyar un equip d'acompanyants, o com formar un equip d'acompanyants heterogeni, no, des d'una afinitat compartida. Per exemple, també reflexions sobre la idea de l'autogestió o l'autoexplotació, no? Que a vegades estem en col·lectius que pel nostre, no, la nostra implicació acabem derivant en processos d'autoexplotació que no són massa convenients. És a dir, hi ha tota una sèrie de reflexions que van més enllà de la qüestió històrica i que es posen de manifest una mica també amb la voluntat de compartir amb altres projectes, doncs, les nostres reflexions, les nostres problemàtiques, les solucions que també hem trobat, no? I el que hem viscut entorn qualsevol aspecte que tingui a veure amb construir un col·lectiu educatiu d'aquesta mena, no? Per tant, pot ser interessant també per a altres projectes que vegin, doncs, la nostra experiència. I, clar, tal com us he explicat el llibre, es pot llegir de moltes maneres, no? Perquè es pot anar o llegir una etapa concreta, per exemple, de la història de la pinya, o llegir algun capítol que la temàtica interessi, no? I fer una lectura sobre aquell tema, seguir els textos dels pinyons i pinyones que hi han escrit, per exemple. Per tant, és un llibre que es pot llegir de moltes maneres en funció de l'interès que tingui el lector, i que toca una mica tot el que té a veure amb el propi col·lectiu. Segur que ens hem deixat temes, però bueno, de moment hem arribat aquí.
És un llibre molt pedagògic, per tant, no?
Sí, o sigui, a veure, hi ha temes molt pedagògics, evidentment, però després també hi ha qüestions que toquen la pedagogia, però que van més enllà de la pedagogia, o que són més indirectes de la pedagogia, perquè com, per exemple, això del tema aquest d'autoexplotació, autogestió, no?, o sosteniment econòmic, dificultats en el sosteniment econòmic del projecte, no? Són qüestions que quan llegim pedagogia no en parlem, però clar, per les característiques pròpies de la pinya, en tant que col·lectiu d'autogestió educativa, que busquen l'autonomia i l'autogestió, doncs, aquest espai de llibertat per construir un model educatiu diferent dels que coneixem, doncs evidentment ens afecten i ens atreveixen diàriament, no? Llavors, pensant que també era important posar-ho. I el que hem fet, d'alguna manera, quan vam plantejar el llibre, va ser, bueno, contactem amb tothom que ha passat de la pinya a veure qui vol escriure. I va sortir gent que va fer aportacions, que va dir, jo faré aquesta aportació, jo faré una altra. Molt bé. Després vam demanar que per la part històrica vam anar contactant amb gent que sabíem que havia estat en cada etapa, diguem, i els vam demanar, pots escriure sobre aquesta etapa? Perfecte. I quan ho vam tenir completat tot, després també vam agafar els temes que consideràvem rellevants, que això ho vam fer el Tito Marc i jo, no, els coordinadors, vam fer un llistat de temes que consideràvem importants que sortíssim i els vam demanar a membres del col·lectiu, diguem, dels històrics i també actuals, si volien escriure sobre aquell tema. I ho vam fer doncs, pensant en que eren persones que podien ser especialment, diguem, sensibles amb aquella qüestió, que podia, que l'havien treballat a més. I llavors, doncs, van escriure, per això us dic que més de 60 persones, o unes 60 persones han participat del llibre, no? Perquè hem demanat qüestions específiques, no?, a persones específiques que ho han treballat especialment.
Súper. Fantàstic, ho has explicat, tot de bé.
Espero que puguem aportar alguna cosa amb aquest llibre, perquè com us deia, bueno, jo també faig recerca sobre temes educatius i molts cops sense parlar, no, hi havia un projecte aquí al Carmel als anys 70, però clar, i no trobes documentació, o trobes documentació allò molt indirecta, però allò explicada bé l'experiència, no? Costa. I és normal, perquè el dia a dia és tan intens i les experiències aquestes demanen tanta energia i tant d'esforç que molts cops doncs, no hi ha temps per recollir tot això, no? I pensem que era important, no?, deixar això, fer aquesta parada que comentàveu i poder anar a parlar amb tranquil·litat.
I com va anar la festa ahir?
La festa... Mira, jo no vaig poder ser perquè eren les festes d'aquí del barri. Sí, abans li he dit a l'Ernest, però pel que he vist, bé. Hi va haver ambientillo, concerts, i bueno, sempre esperes més gent, no? Perquè dius, bueno, ja que la muntem, que sigui el més grossa possible, però bé, va anar molt bé. Ara s'està fent una mica balanç. Suposo que aquests dies a l'assemblea en parlarem. Perquè, clar, també hem de pensar que tot aquest temps no hem pogut fer jornades d'autogestió, no?, ni festes, ni... Vam fer la presentació del llibre fa unes setmanes, a la pinya mateix, però a part d'allò pràcticament no havíem fet res, no? I, bueno,
de cop hi ha moltes coses. I és part del vostre model, no? Pues el poder finançar-vos i tenir espais on gaudir i explicar el projecte.
Sí, sí.
Doncs escolta, seguim present 140, no?, amb aquesta filosofia. Heu presentat el llibre espais com el, per suposat que el Suís, però el Banc Expropiat de Gràcia o la base del Poble Sec, i en teniu algunes agendades, no?, tant ara com passat l'estiu. No sé si vols...
Sí, ens queda... Mira, ens queda el 30 de juny a l'Ateneu Llibertari de Gràcia. Em sembla que és a les 6 o 4 de 7 de la tarda. Encara n'hem d'acabar de parlar bé perquè s'ha de fer el cartell i això, però al principi el 30 de juny allà...
Que de fet ara ens trucarà algú d'allà, l'autor del llibre Pedagogia Libertària, l'Abel Lisman, ja li preguntarem si està en el meu llibre.
L'altre dia vaig veure l'agenda, i perquè això ho ha concretat un company, un altre pinyero, i vaig mirar allò, la programació de l'Ateneu i no em va semblar veure'ns, però en principi està quadrada pel 30 de juny a l'Ateneu. I aquí hi ha...
Carrer Alzina.
I després, a partir d'aquí ja acabem per aquest curs, i quan arrenquem el curs que ve, en volem fer dues o tres més. Em sembla que hi ha la Raposa, però encara falta trobar la data. I després Can Batlló, que intentarem amb els companys d'Arcàdia i de l'Escola Popular La Bordeta fer alguna reflexió al voltant del llibre, però que ens serveixi també per compartir més a nivell pedagògic, i la idea és fer-la a Can Batlló. I després en poden sortir algunes més, però no, encara no estan concretades, perquè hem fet un sprint ara, que hem fet això,
però estem
que gràcies a la base, sí. I ara l'estiu parem, i quan comenci el curs ja... Ho podeu veure també a la pinya.org, que tenim un espai allà que anem posant a les presentacions que fem, i allà us podeu informar de...
Hi ha xarxes socials, no? Alguna que altra que teniu.
Alguna que altra hi ha. No som gaire amics de les xarxes, però...
Algú va, podeu trobar.
Per aquestes qüestions no d'això. I, bueno, hi podeu trobar el llibre a qualsevol llibreria, i si no, també em podeu trucar a mi...
O a les presentacions.
Sí, sí.
Bueno, doncs esperem que el curs que ve pugui donar-se alguna aquí a Ciutat Vella, on estem a la banda.
Home. Sí.
I molts ànims doncs, per les que us queden i per acabar bé el curs i
sí.
Tot que bé. I ho fem extensiu.
Doncs moltes gràcies a vosaltres també, que sempre quan necessitem alguna cosa o quan parlem d'alguna cosa sempre esteu aquí disposats a que en parlem. I molts ànims amb els altres projectes també, com el Set Estrelles, i a veure si anem fent de l'educació un motor realment de transformació.
Molt bé, i queda dit. Molt bé, doncs va, què escoltarem, Manos Tijeras?
Bueno, les Rúbies.
Precisament.
Les Rúbies, sí, ahir tocaven, doncs que avui que tornin a sonar.
Molt bé. Apa.
Doncs
una abraçada. Moltes gràcies. Una abraçada. Que vagi bé.
Vinga, salut i pinya.
Adéu.
I met my love by the gaswalk swamp. Dreamed a dream by the old canal.
Com la principessa i su pitxella.
L'onxa de morir?
È vero, però gli manca qualcosa, gli manca un gran finale, ma piccolo, ma bello.
Dove cazzo hai impronato? Dove cazzo hai nascosto?
Allora, capisci, vamo a cantare la canzone arrabbiata.
Contro che è ricco e non sa chi sporcherà la verità. Cammino e canto è la rabbia che mi fa. Penso in tanta gente nell'oscurità, alla solitudine della città. Penso alle illusioni dell'umanità. Le parole che ripeterà.
Avete detto quella cantina?
Y viva el tequila.
Y viva el tequila, güey.
Ándale, güey.
Ay, si somos tres nada más.
Lo derramaste. ¿Cuándo fue?
Y es que yo no bebo.
¡Yeeha!
Bueno, estem sentint una actuació molt teatral de les Rúbies, d'antanyo ja, de fa 10 anys gairebé. Passa el temps, eh? I mira, llavors això em porta una reflexió que ens ha comentat aquí el Tons. Interessant, pel que diu, que d'alguna manera, clar, en els projectes que porten temps els hi costa cada... la renovació. Perquè al final ens costa consolidar les coses i ens costa, no?, en aquest... en mi València, doncs al final suposo que quan ets una generació i tens els col·legues que tenen crios o el que sigui, no?, doncs quan pensen en tu i tot plegat, no?, per portar-los, no tothom, suposo, però després, clar, cada vegada costa i és una de les dificultats que tenen els projectes d'educació lliure com altres, no?, d'aconseguir que hi vagi interessant ser gent amb el projecte, no?, com les cooperatives de consum o altres coses, no?,
que s'interessin amb constància, no? O ens interessem amb constància, no?
Clar, que a més cada vegada, com més temps, si no és la gent que participa de formació, doncs costa, no?, trobar l'actitud de participar, no? Nosaltres aquí a la ràdio també ho sabem, no? I has de gastar molta energia en fomentar la participació, no?, la motivació i aquestes coses.
Bueno, i en aquest cas concret, en un moment on, de la vida on a la gent, a les famílies, t'agafa precisament... quan penses que potser ja no pots militar, per exemple, no? Bueno, així parlant en primera persona, llavors això és tot una lluita o debat intern, no?, de com poder-te poder pensar que és realista, bueno, o és factible el posar-te de tope en un projecte així, per molt coherent que sigui amb els teus objectius, sabent el que t'exigeix. Però una experiència com la de la pinya i de totes les pinyeres que hi han passat i ja hi estan, ja sent una nova fornada de militants d'alguns d'elles i de les acompanyants, de les famílies, però és un exemple, no?, de que sí, de que és factible. Bueno, a veure què ens explica també el proper entrevistat en clau, bueno, no sé si més teòrica o més de repàs de, dels models pedagògics que tenen aquesta visió més llibertària, que d'alguna manera entenem que també és la que porta a la pinya per si això és o no possible. Doncs recordeu que esteu a Contrabanda FM, que no ens podeu seguir ja des de fa temps des del 91.4 del dial de Barcelona, el nostre lloc a l'FM històric, pues perquè vam haver de presentar la nostra antena i marxar, però que a espera de que puguem tornar al dial, recuperar-lo ben aviat, i amb això els diners fets en la festa que vam fer a l'Ateneu de Nou Barris fa un mes i mig o així ens ajudaran. Mentrestant, ens podeu seguir en streaming a www.contrabanda.org, que per el que ens ha dit el Tons, que ens trucava fa un moment, pues ja estem. Teníem dubtes perquè avui ha fallat una mica, però bueno, contents estem de que també anem sonant avui.
A veure quan podem tornar a l'FM. Però que falti poc aquest estiu i l'estiu de Contrabanda.
Bueno, nosaltres també ens autogestionem i el mateix que has explicat el Ton respecte a la pinya pues, és aplicat a un projecte com Contrabanda, igual que amb aquella festa pues, amb altres saraus que puguem anar fent, que de moment pinta que seran ben pocs els propers mesos, o comprar merchandising nostre, com el que hi ha a la llibreria del Diàleg de Torrent de l'Oi amb Siracusa o a la Boderri, ara d'Avinguda Vallcarca, doncs podeu pues, ficar el granet de sorra. Però escolta, fiquem una miqueta de música que ens ha demanat o recomanat el proper entrevistat, a l'Abel Lisman, autor del llibre Pedagogia Libertària, amb qui ara xerrarem, i que ens anticipava que podíem escoltar una banda on hi participa, ens explicarà, que es diu Mafalda, amb un tema que en principi sembla pues bastant idoni el que ens explicarà. Vinga, la canció Ya te llamaremos, on col·labora el Combo Calada. Recordeu que això és Contrabanda FM i que això és l'Assemblea de Majares.
Trabajar y estudiar ya, y aunque no lo creas siempre puedes dar más ya. ¿Dónde está el futuro por el que he ido a pagar? Me han dado un golpe fuerte, pensaba en llorar con todo lo que me han quitado ya. Pero ahora me doy cuenta de que hay una alternativa viva por la que vale la pena estar. Intentar cumplir tu sueño en unas leyes que no creo, no, no, no. Se hace duro agachar la cabeza, jefa miedo al despido, esclavo de una jornada cometa. Ojalá que no se muera, no, no, no. Ojalá que no se muera y esa rabia en tu interior. Convocar a la presente. Vivienda sin trabajo y sin dinero.
¿Y ahora quién
se ocupa de este muerto tonto? Guardo en el cajón cogiendo polvo los títulos que me he ganado. La universidad es mentira.
Bé, doncs avui en aquest curs a distància que hem fet aquí els Majares, ja tancant la temporada, hem volgut parlar d'educació i educació a distància, no? Ja que hi ha hagut aquest any del Covid i la pandèmia. I bueno, tenim l'última connexió d'avui.
Bueno, si res no falla, tenim a l'Ivan, a l'altra banda del fil telefònic. Hola, bona tarda, buenas tardes.
Hola, Abel, ¿nos oyes?
Sí, perfecto, fuerte y claro.
Perfecto. Genial, pues bueno, primero todo, si te quieres presentar tú mismo, no sé si estabas escuchando ahora en directo.
Sí, estaba escuchando y gracias por poner la canción de Mafalda. mi nombre es Abel Lisman, tengo 31 años, soy de Argentina y estoy en Barcelona hace 4 meses nada más. Y soy docente, principalmente soy profesor de teatro y especialista en psicología adolescente. Así que tengo un bagaje como docente, más que nada.
Muy bien, y desde aquí abordas el tema que hoy queríamos tratar, ¿no? Que ya como están escuchando la audiencia, tiene que ver con sobre todo con educación, con pedagogía. Primero lo hemos hecho hablando con dos proyectos educativos, con realidades poco distintas, pero sí con la... con algo que comparten, ¿no? Que es el plantear un modelo pedagógico y también de organización distinto, que no es el del sistema público, pero tampoco evidentemente el de los proyectos de educación privada elitista. Y, claro. Y en uno amenazado actualmente, como pasa con poco, con todo este modelo que nos ha conocido, y el otro con sí. más trayectoria y que hemos tenido aquí últimamente varias veces, que es La Piña, pues desde también la celebración, que han sacado un libro que les permite, como explicaba Altons, hacer algo poco habitual, sí. que es analizar, ¿no? En su caso, a partir de su experiencia propia, pero entendemos que tú con el libro que haces y desde la docencia, sí. que es tu experiencia, pues supongo puedes abundar en ello, o no tiene que ver con esto el...
Tiene tu que libro. Ver, a ver.
Tu libro, que no hemos dicho, perdón, el título, ¿eh? Sí, al principio del programa, que también si lo quieres decir tú.
Sí, mi libro se llama Pedagogía Incendiaria, La Escuela Tiene los Días Contados, es el subtítulo. Porque considero que se necesita un cambio grande en educación. La mitad del libro son críticas a las pruebas estandarizadas, al tipo de sistema en el cual la gran mayoría de la gente manda a sus hijos o hijas al colegio y cómo están establecidos, y la otra mitad del libro son propuestas, porque me parece que quedarse solamente con la crítica es un poco escueto, por lo que tengo desde mi punto de vista. Uh-huh. Entonces, sí, tiene que ver con el hecho de decir, okay, la educación tradicional no sufrió cambios significativos muy grandes desde hace más de 300 años, más allá de que ahora van varones y mujeres juntos, pero me gustaría que alguien me lo contradiga, pero me parece que no hubo tantos cambios, y no se ve al alumnado como personas, sino que se los ve como máquinas en
un engranaje, ¿no?
Sí, como Chaplin en tiempos modernos. Entonces el sistema educativo se autofagocita, siempre se retroalimenta de sus propios errores y los vuelve a reproducir al año siguiente y así sucesivamente, porque al sistema capitalista le conviene que sea así, porque no le conviene que seamos personas pensantes, que seamos personas críticas. Entonces, desde muy pequeños y pequeñas nos tienen en esa máquina funcionando y haciendo que se repitan los errores que han tenido generaciones anteriores. A ese punto va mi crítica desde el libro.
¿Y cuándo la escribiste, perdona, Abel?
Mira, el libro... yo vengo viajando hace varios años. Primero, durante varios años viajé por la Argentina y di clase en la Argentina, en distintas provincias. Y, bueno, como se darán cuenta, soy argentino. Creo que no hace falta decirlo.
Podrías estar simulando tu acento.
Sí, no, claro. primero, quiero agradecer también públicamente por lo bien que nos reciben a los argentinos en Barcelona.
Uy,
es algo que a mí me llamó mucho la atención y agradezco. Y durante hace dos años y medio que salí del país y viajé por muchos lugares, y ahí tomé ideas de una escuela democrática en Israel, que es como las escuelas libres de acá. Tomé ideas también de cosas que vi en Kenia, en un campo de refugiados donde también di clase, y después en Inglaterra el año pasado trabajé con adolescentes con autismo y también tomé ideas, y vengo también trabajando con escuelas especiales, escuela común, primaria, secundaria. Y el libro no es que surgió de un día para el otro, es resultado de la investigación. Pero más que nada, cuando lo escribí fue el año pasado en la pandemia, porque había tiempo, porque no había otra cosa para hacer, porque no se podía salir a la calle. Y bueno, agarré la computadora y dije, tengo todo esto anotado de los últimos 5 o 6 años, vamos a empezar a darle forma. Y bueno, lo terminé el año pasado, el libro, y llegué aquí, al segundo día que llegué aquí, al Ateneo Libertario de Gracia, me recibieron, y aquí tiene una editorial, una no editorial en realidad, que es Malcriadas de la Gracia, donde me ayudaron muchísimo con la maquetación, me ayudaron con la edición, y lo publiqué aquí, con el Ateneo.
Muy bien, y en el Ateneo, que es uno, imagino, de los espacios donde lo has presentado. Ahora después, si caso, nos vas diciendo también dónde lo has presentado. Y dónde aún lo presentarás, aparte de hoy mismo aquí.
Todavía tengo un par de días.
Pero sí que precisamente te lo preguntaba porque, ¿no?, para ver hasta qué punto pues lo que está pasando este último año y medio podías haberlo incluido o no en las reflexiones. Ya veo que evidentemente sí, porque ha sido durante este periodo, porque cosas de las que hablas, ¿no?, y que salen hasta en el cartel del libro o en la portada, ¿no?, de que podemos pensar que es un sistema obsoleto o que trae que pueda abocar a una realidad tan hablada como es el fracaso escolar, o lo que nos explicaba el Tons de hace un momento, ¿no?, de cómo ahora se ha visto claro, ¿no?, el que la escuela al final tiene una parte de instrumento para que los adultos puedan trabajar, ¿no?, y servir, claro, al sistema, sobre todo en las edades más tempranas. Y todo esto quizás se ha puesto de manifiesto aún más, ¿no?, este año y medio.
Claro, de hecho, bueno, uno de los, perdón que te interrumpa, uno de los capítulos se llama ¿Es necesaria la escuela?, que se le escribí en la pandemia, también pensando en si esta situación escolar que se vivió durante, bueno, que se vive hasta en estos días también, de hacer clases por Zoom o virtuales, casi al 100%, porque hay escuelas que todavía lo hacen al 100%, ¿ese es el futuro que tanto se imaginaba hace unos años? Y también la inclusión forzada, porque es forzada, de las nuevas tecnologías a la escuela, ¿realmente es positiva o negativa? ¿O realmente le sirve al alumnado, que es para mí lo principal de la escuela? ¿Le sirve o realmente sirve para seguir con la maquinaria y que no se pierda un año, como dicen muchos ministros de Educación? ¿A quién le sirve realmente? ¿Para quién estamos en la escuela? ¿Para quién trabajamos? ¿Para un ministro o para una inspectora, o trabajamos para el alumnado? Ese es uno de los planteos que hago en el libro.
En ese sentido, bueno, ahora tú has explicado experiencias que has vivido de primera mano, otras que habrás visitado, sí, supongo. ¿Crees que se está moviendo algo? O sea, más allá de que haya gente como tú en este libro, proyectos como el de La Piña o Sete Estrellas que intenten, ¿no?, mostrar alternativas, pero en el sistema en mayúsculas,
sí,
¿se está moviendo algo, como quizá estamos viendo en otros ámbitos, o realmente no, y es al contrario, ¿no? Todo está agudizado. Este modelo.
El gran problema que tiene la educación es que los cambios se ven recién 15 o 20 años después de que se hacen. Uh-huh. Entonces, si hay un cambio hoy en día, por ejemplo, en trabajar de manera interdisciplinaria y por proyectos, que eso es algo que hoy en día se está empezando a establecer muy a poco, no quiere decir que en todas las escuelas se haga y no quiere decir que en ninguna se haga. O sea, en algunas escuelas se está empezando a hacer, pero todavía no hay recursos ni económicos ni humanos. Bueno, no me gusta decir recursos humanos. No, todavía los docentes no tienen en claro muy bien cómo es trabajar en proyectos. Entonces, yo diría que se cambió muy, muy poco. También el hecho de hablar de la inteligencia emocional, que eso se hace en algunas escuelas, muy pocas en comparación a todo lo que el cambio se necesitaría. Y yendo a colación también de algo que decías al principio del programa, del hecho de este que sacudió el sistema educativo de aquí, esta chiquita que bueno, se quitó la vida, realmente quiere decir que algo, como diría Hamlet, algo está podrido, no en Dinamarca, en el sistema educativo. Y realmente todavía no hay un cambio muy grande desde la base. La escuela está en crisis, todo el mundo lo sabe, y no veo que se hagan muchas cosas para cambiarlo. Las inspecciones, los ministerios de educación tratan de mantenerse en el poder y no darle realmente la responsabilidad de sus actos a cada escuela en particular. En vez de eso, baja en línea, dicen, bueno, el currículum es este y tienen que seguirlo. Y nadie le pregunta al alumnado qué es lo que quiere hacer. Perdón que me ponga tan serio, pero es un tema que a mí me afecta mucho como docente, y yo me comprometo con la educación y pienso que no soy el único. Somos unos cuantos y unas cuantas que nos comprometemos con la educación y que queremos que cambien las cosas, porque por ahora no veo, yo por lo menos no veo cambios muy grandes, lamentablemente no.
Totalmente. Sí, sí, no, nos dejaste pensando aquí, y dos terceras partes del trío, ¿sí?, Majara son docentes, uno nos falta, que no sé si nos está escuchando y de estar pensando también algunas preguntas.
Bueno, claro, al final la educación como algo organizado, ¿no?, desde instituciones sociales y desde, sobre todo, de cosas macro, ¿no?, tanto pues el Estado como la Iglesia o cosas así, no puede ir tan rápido nunca como va la sociedad, ¿no? Y además en un tiempo donde la tecnología o lo que sea está cambiando tantos parámetros de la vida de las personas.
Sí.
Y supongo que al final es como un oxímoron mismo de pensar que la educación puede transformar y puede atrapar a las necesidades de la infancia, ¿no? Cuando sí. Realmente siempre son adultos que enseñan a jóvenes o niños que son de otro tiempo ya, ¿no?
Entonces, hay un planteo que podría hacerse desde la escuela. Uh-huh. ¿Por qué no son...? A ver, una de las tantas propuestas que pongo en el libro es... ¿Por qué no permitimos que adolescentes, a ver, sobre todo en el caso de la adolescencia, que adolescentes de los años más grandes, de cuando están terminando los últimos años, no den clase ellos a alumnos de los grados inferiores?
Claro.
De chicos más jóvenes. ¿Por qué no permitimos eso? Obviamente con un docente supervisando. Eso no quita que el docente esté ahí presente. Pero ¿por qué no permitimos que sean ellos mismos que en su idioma les digan a otros como o a otras que cómo tienen que cómo es el tema que ellos ya vieron hace un par de años con su código? O incluso usar las redes sociales que tanto disfrutan niños y adolescentes. ¿Por qué no usar eso como herramienta en vez de usarlo como un enemigo público como se está viendo habitualmente?
Claro.
¿Por qué no usar técnicas como las de TikTok, que son de baile o que son de actuación? ¿Por qué no usar Instagram, que te permite hacer una historia en un minuto? Bueno, contar la historia de un personaje histórico en un minuto. O cómo sería si ese personaje histórico hubiera tenido Instagram o Facebook.
Claro, yo supongo que cosas de estas se van haciendo, yo creo. Porque
muy a poco.
Muy a poco. Y realmente no puedes darle un cuerpo pedagógico, por decirlo de alguna manera. O no puedes... Puedes hacerlo como actividades pues complementarias o lo que sea, ¿no?
Claro.
O el que sí, porque ahí...
Que lo hizo, pero claro. El Ministerio de Educación todavía no está escuchando estas propuestas.
Uy, claro,
y
porque
si
eso...
si está escuchando, bueno, que hable conmigo, encantado en tener una entrevista con ellos.
Claro, pero tú ya lo has dicho, es algo de hace 300 años, porque el Estado, la administración burócrata es algo que a veces pues está muy atrapada en sí misma, ¿no?
Sí, totalmente. Es una endogamia que tienen. Es como que todo el tiempo se piensan en sus propios intereses y reproducen esos propios intereses. No les importa lo que le pasa al alumnado.
Entonces tú has dicho que en el libro tienes propuestas, ¿no? Y de alguna manera si puedes hacernos algún resumen nada más o comentar un poco así por, ¿no? A modo de que tú supongo que las has evaluado o lo que sea y tú puedes decir, esta es una propuesta que es factible, esto es una ida de olla o esto es no sé qué. Pero alguna que puedes decir...
Mira, las propuestas las dividí en cinco distintos capítulos, que una es de políticas educativas, que son objetivos a largo plazo. Es cambiar, sobre todo, el poder de la escuela. A ver, yo creo en la cooperación y creo que en la autogestión, me parece que por eso me invitaron a este canal para hablar, y me parece que las escuelas podrían ser más autogestivas. Podría darse el poder de decir y hacer lo que se quiera o... incluso los reglamentos para no solo de convivencia, también de, bueno, ¿cómo nos organizamos entre materias? Bueno, que la escuela decida cómo. Si se quiere hacer tal acto patrio o si no se quiere hacer tal acto patrio. Por ejemplo, la autogestión o tener más asambleas me parece que es algo que podría implementar si no necesita demasiado recurso material, que es la misma excusa que ponen siempre para hacer un cambio. Es simplemente organizarse dentro del ámbito escolar. Después hay otra que otro capítulo que es de organización escolar, que ahí planteo también que cómo trabajar dentro de la escuela, cómo la relación entre docentes y alumnos, también eso. Después hablo del contenido áulico en otro capítulo, que también voy cada vez desgranando un poco más desde lo macro a lo micro, desde lo más amplio que se debería poder cambiar a lo más preciso. Y después hablo de cada materia en particular, de matemática, de educación física, doy algunos consejos. A ver, yo soy profesor de teatro, título que no existe en España, por eso me vuelvo a la Argentina, porque aquí no puedo ejercer.
Ay.
Y,
formalmente.
¿Eh?
Formalmente no, ¿no?
Claro, no, formalmente no. A ver, yo en Argentina, no en todas las provincias, pero en algunas, puedo ejercer como profe de teatro, como un profesor de matemática o como un profesor de lengua. Lo mismo. Y en todo tipo de escuelas. Entonces, también eso me gustaría que si alguien lo está escuchando, si puede hacer algo, sería un sueño que el teatro aquí se dé en las escuelas tal como se dan las otras materias, porque
claro.
Es igual de importante.
Uy,
o sea, sí, claro que matemáticas y lenguas son importantes, pero todas son importantes. Por eso también, bueno, en otro capítulo critico las pruebas PISA, que son las pruebas estandarizadas de la OCDE, de la Organización de... De comercio, me parece, si no me equivoco, de los 30 países más ricos del mundo, más importantes económicamente.
Y que deriven del famoso informe PISA, ¿no? En su momento.
Sí, exacto. Sí. Critico muchísimo eso porque están destruyendo a la adolescencia. La están masacrando y nadie dice nada. En vez de eso, se exacerba la competición entre países y entre provincias y entre ciudades autónomas y entre todo. Es como, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que competir si en realidad podemos hermanarnos?
Cooperar.
Cooperar, claro. Uh-huh. A ver, yo diría que esas son las propuestas principales. Abordar la cooperación, la organización intraescolar e interescolar también, hacer propuestas con escuelas cercanas, de trabajar algunos días a la semana con ellos o ellas. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos abrimos un poco más? En vez de que sean claustros como si fueran cárceles. Y también eliminar las rejas en la medida de lo posible. O que no todas las escuelas sean de blanco.
O los castigos.
Que murales. Ay, lo de los castigos es... Mira, es terrible, perdón. Ahí me pone muy mal porque lo he visto. Lo he visto en persona, sobre todo en Inglaterra, que ahí siguen un lineamiento muy conductista. Y me partió el alma ver los castigos que tienen aulas de detención, que si no me equivoco también en España existen todavía.
Puede ser, depende del centro.
Y es perverso porque no se ve al alumnado como tal, se lo ve como cosas, como robots.
Y como criminales.
Y
no ha cambiado tanto de las épocas de The Wall, ¿no?
No cambió tanto, realmente.
Abel, podríamos estar mucho rato hablando, pero realmente ya tenemos...
Me cuelgo, como decimos en la
Argentina. es cultural, o sea...
No, desgraciadamente hoy teníamos, al tener tres entrevistas, sí que te hacemos mucho porque nos da una visión, después de haber hablado desde el caso concreto, ¿no?, de dos proyectos, el tener pues una visión más general, ¿no?, de parte desde la docencia y desde una visión crítica. Sí que animamos a la gente pues que pueda ampliar información, pues primero de todo, leyendo el libro, ¿no? Y ahora unas cuentas también donde se puede conseguirlo, y sobre todo también asistiendo a las presentaciones. Ya has hecho varias, y hoy día 13 hoy domingo día 13 aún tenés agendadas, ¿no?, unas este mes de junio.
Sí, por ahora me quedan el jueves que viene lo presento en Cambayó, ahí a las 7 de la tarde. El viernes en Santa Coloma, creo que también es a las 7, y el sábado lo presento en Vilanova, que ahí me voy hasta Vilanova, y esas son las últimas tres presentaciones que voy a hacer, porque después ya me vuelvo a la Argentina, así que dejo la semilla y que germine.
Muy bien, si alguien quiere estar al loro, ¿no?, de redes sociales, de que al final, bueno, pues también es una de las pocas cosas, bueno, no pocas cosas buenas, pero una cosa que tienen es de informar de lo que te interesa. Por ejemplo, la gente de la Taller Libertad y Gracia, ¿no?, que mencionabas, que es quien lo ha publicado.
El Ateneo tiene Twitter.
Lo va anunciando, ¿no?
Sí. Y siempre, bueno, el libro se puede conseguir en el Ateneo Libertari de Gracia, porque es hijo de acá, nací aquí. También se consigue en otros lugares, como el local, ahí en el Raval, o se pueden conseguir en Capicúa, en donde más, en La Taifa, en varias librerías que son afines, que son de colegas y amigos y gente que confían en nuestros libros de la editorial. Así que en varios lugares más. Y también se puede bajar gratis, o sea, yo quiero que se difunda el libro, y si encuentran un cartel en la calle que tiene código QR con el libro, bájenselo, pásenselo. Debatan, es un libro para debatir, no es un libro para ganar dinero. No lo hice con ese fin, precisamente.
Muy bien, pues ahí queda dicho. Decir que antes hemos escuchado una canción de la banda Mafalda, porque no, tú la recomendabas, había algún vínculo con el libro, y creo que pasa un poco lo mismo con la que ahora pondremos, de la banda Que te calles.
Oh, buenísimo. Sí, de hecho, a ver, en la bibliografía yo puse, obviamente, muchos libros académicos que fui estudiando, pero también puse de varios youtubers, de varias bandas que sigo, Que te calles, Mafalda, una banda argentina llamada Shaila, del youtuber Triline también cito algo, de otros youtubers que a mí me parecieron, dije, bueno, a ver, esto es lo que fui haciendo también, de Rick and Morty también tengo una cita, de Los Simpsons. A ver, fue todo lo que hice en la cuarentena, ver televisión.
Aprovechabas,
aproveché y dije, hey, esta frase está buena, y voy poniendo. así que si alguien te dice más malo que te calles, me escucha, que por favor que lea el libro, que está encantado, que me encanta, admiro mucho su trabajo.
Muy bien, pues escucharemos la canción. Bueno, bueno, que te calles con la canción, tú mismo la puedes presentar.
La canción Ahora.
Muy bien. Pues Abel, muchas gracias por estar aquí y ahora. Y, sí, y suerte con el libro y con todo, en tu regreso bueno, también.
Bueno. Muchas gracias.
Venga, salud. Muy
bien. Salud y libertad. Adiós.
Adiós.
Un abrazo.
I bé, amb aquesta cançó farem una mica d'agenda també, perquè ja se'ns fa l'hora, tu, que hem de plegar, que són 2:15, i si no ens allarguem.
Ahora que te he visto reír los domingos, ahora que te he visto llorar los lunes al sol como esclavo.
Bueno, la primera cosa que anunciarem és que fem la festa de Sequoia de 8 anys el dissabte 19 de juny, allà a la Sequoia de Torelló. Estarà una mica llunyet d'aquí dels que esteu a Barcelona o d'on sigui, però molt recomanable. Un dia d'activitats amb Mercat de la Txell al matí, vermut musical, dinar popular, activitats infantils a la tarda i algun que altre concertet com Boraigua i els Gils de Gils que vam tenir l'últim programa. L'últim o ja fa un parell, no? L'últim.
Un movimiento de independencia de una cultura acaba siendo protagonizado por un solo político capitalista. Cuando es el pueblo que grita.
Un concert que us recomanem a la Floresta el proper dissabte 19 de juny a l'hora al vermut 12:30, recital Todo Terreno. Busqueu per xarxes per saber-ne el preu, que també teniu l'opció amb Fideuà i tot.
Que mis palabras.
Bueno, i realment, com que s'acosta el solstici, disfruteu de qualsevol festa d'honrar el nostre astre que ens envolta, ens dona llum en aquest camí que el portarà cap a la foscor de nou.
No tenemos respuesta ahora que la policía dice dónde tengo que pasear, Sareb, dónde puedo ocupar y la clase alta cuando puedo manifestar.
Bueno, i res, una última cosa, ja que hem mencionat dos dels nostres entrevistats que han vaig jo, una fira molt recomanable que s'hi va el proper dissabte 26 de juny, crec que el dia abans que tornem a fer programa, és la segona fira d'economia social solidària migrant i diversa que porta per lema Fem créixer l'economia solidària migrant, regularització ja, que enllaça una mica amb la cançó que hem començat el programa avui.
Mueren en el mar ahora que somos presas de nuestra nacionalidad. Ahora que ni como blanca privilegiada puedo hacer nada.
I no ens ha donat temps avui a punxar un company, que és el Chucho Díaz, però sí que almenys direm que per què el volíem punxar, que és que presenta el seu disc Los 0.000 Kilómetros el proper diumenge, dia 20 de juny, a la Sala Apolo de Barcelona, presentant disco. Ja l'escoltarem.
Ahora es la hora de poner cerrojos a los labios de quienes han prohibido a otros. Es la hora de decir que sí o decir que no, pero yo decido. Es la hora de sentirme fuerte, positiva, capaz de mirarme la vida con alegría y de aceptar las cosas como vengan, de levantarme.
I abans de despedir-nos, també fem un record a un que hem tingut aquí, un habitual i un gran referent, que és el nostre company Lluís, del bar Lluís, que, pues, que ha hagut de tancar, ha tancat, es despedeix i des d'aquí pues, també un record. I podeu recuperar l'entrevista que li vam fer fa uns mesos o també un àudio que ens va fer en pandèmia al nostre podcast, majares.contrabanda.org. Llarga vida a les truites del Lluís.
De sacar la mierda que estaba bajo la alfombra. Es la hora de llevar el mundo a la esperanza.
La asamblea
de Majaras
se va.
¿Por dónde?
Ha venido ahora.